Molt bon dia, són dos quarts de dues.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell, perquè creu que el patrimoni és important, adquireix o adquirirà en aquests propers mesos un tros més de l'art tèxtil, la part de les oficines, que està protegit patrimonialment, i que farà que més del 70% de l'art tèxtil es mantingui i sigui propietat municipal.
És el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, que avui ha confirmat que la part protegida de l'art tèxtil finalment es conservarà. Així es manté part del patrimoni arquitectònic de l'antiga fàbrica de la Gran Via, un llegat històric que conviurà amb 165 habitatges de nova construcció a càrrec de Sòlvia. El net del promotor de l'art tèxtil, Plàcid García Planas, justifica la venda de les instal·lacions a la immobiliària de Banc Sabadell.
Corresponia tot el que van obtenir de la venda d'art tèxtil va ser per pagar treballadors. Al final no ho vam vendre per plaer, ho vam vendre perquè sabia quan tu plegues una fàbrica i et queden quasi 100 treballadors, tu has de pagar. M'explico, si vols que acabi bé la cosa, i la cosa va pagar bé i es va pagar tothom el que s'havia de pagar.
Els veïns de Covadonga, però, no veuen del tot clara l'operació. El president de l'Associació de Veïns, José Luis Fernández, diu que l'arribada de les noves famílies al barri portarà problemes.
Però el problema potser serà que de cop i volta un barri envellit, un barri de cases baixes, un barri amb un col·lapse de trànsit enorme, on l'Ajuntament tampoc tenim resposta de quina solució s'hi donarà al trànsit. De cop i volta, 165 famílies, estem parlant d'un col·lapse. Perquè ens agradi o no ens agradi, totes les famílies no tindran la quantitat de pàrquings com vehicles tinguin. Llavors això implicarà més vehicles al carrer, més problemes per aparcar, un conflicte també d'aparcament, en tant que tenim serveis al costat com l'hospital, com l'escola d'idiomes, que generaran sobre aquesta zona segur un problema d'aparcament.
Previsiblement, a l'octubre, el ple municipal aprovarà la compra d'aquests 3.800 metres quadrats de superfície. L'Ajuntament haurà de desemborsar 3.700.000 euros. És dijous, 13 de setembre. Arrenquem. I ho fem amb els titulars acompanyats de la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia.
El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, entrevistat al Notícies Migdia.
Díaz està sent investigat en el marc de la peça 28 del cas Mercuri per possibles irregularitats en l'acusació del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Esmatza.
El bus gratuït de nit que ha funcionat durant la Festa Major ha acumulat gairebé 4.500 viatgers en 4 nits.
La xifra suposa un increment de passatgers del 76% respecte a l'any passat. La TUS ha fet públiques les dades amb motiu de la presentació de la Setmana de la Mobilitat, que tindrà lloc entre el 17 i el 23 de setembre.
L'Escola Pia de Futbol Sala i Joan Soteres, protagonistes avui a l'Hotel Suís.
Borja Burgos, entrenador de la Pia, i els jugadors Oriol Comadran i Aleix Navarro visiten els estudis de Ràdio Sabadell per parlar de l'èxit de la Copa Catalunya, tot i caure a les semifinals. A més, l'expresident del Centre d'Esport Sabadell, Joan Soteres, té tots els números per convertir-se en el nou president de la Federació Catalana de Futbol.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Rebeu ara una salutació del Toni González abans de repassar la previsió del temps. Avui de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Després de molts dies de temps inestable, i ahir va ser un dia més que vam tindre precipitacions força importants arreu de les comarques de Barcelona. Per exemple, destaquem a Barcelona ciutat aquests 35 litres, o si ens anem una miqueta més cap a l'interior, van caure aquests 27 litres, a Montserrat 35 litres, si ens anem cap a Vacarisses, precipitacions força destacades amb una quantitat de precipitació i destacada important, però a més part d'aquesta acumulació de pluja va caure amb intensitat, és a dir, va caure un bon patac d'aigua en poc instant de temps. Avui s'espera un temps força més tranquil si a més si ho comparem amb el d'ahir al vespre. Ha de fer sol arreu de la zona i avui les temperatures màximes també s'espera que siguin més altes que les d'ahir. Podem pujar per sobre dels 30 graus cap a les comarques més interiors o rondant aquests 29 graus 30 arran de costa. I és que aquest sol també s'ha de mantenir durant la tarda, per tant mantindrem el bon temps, tot i que avui també hem començat amb aquest ambient fresquet, les temperatures han baixat respecte a les d'ahir entre 1 i 2 graus. De cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de la costa que no deixaran pluges, però sí que faran que la temperatura mínima no acabi de baixar i per tant mantindrem aquestes mínimes de 21-22 graus. De cara a demà continuarem parlant de força bon temps. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sembla que tot està tranquil ara mateix a la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Cal destacar, això sí, que fa una estona hi havia situacions complicades a la Ronda Litoral a conseqüència de dos accidents que causen restriccions. Encara durant les cues intermitents, en sentit Llobregat, des del Fòrum fins a Montjuïc, cues també intermitents, això sí, cap al nus de la Trinitat i des del Fòrum. Entrem ja en matèria. L'Ajuntament comprarà la part de l'art tèxtil que no està en mans de Solvia. Això ho ha anunciat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. L'adquisició de les antigues oficines de la fàbrica permetrà conservar més d'un 70% de l'equipament de la Gran Via i mantenir tota la part protegida patrimonialment. Amb tot, l'Ajuntament invertirà prop de 4 milions d'euros en adquirir 3.800 metres quadrats de la factoria.
Si tot va bé, el ple del mes d'octubre aprovarà aquesta compra que sumarà a les oficines de l'art tèxtil els 4.500 metres quadrats que ja tenia l'Ajuntament i els 2.000 que Solvia cedirà com a plaça i on es conservarà la xemeneia de la fàbrica. Per Juli Fernández, aquesta adquisició tindrà un impacte important per la ciutat.
El que jo crec que és molt rellevant i molt important és que un espai estratègic patrimonial de la ciutat amb un valor industrial molt elevat es queda en mans municipals tota aquella part que està protegida patrimonialment. La part que s'està enderrocant era d'una segona fase de construcció on la protecció era només documental i que en el seu moment, fa 11 anys, doncs es va decidir que podia passar a ser residencial.
Els veïns veuen amb bons ulls aquest anunci perquè consideren que pot ajudar a preservar la memòria del barri i de la ciutat. Ho ha apuntat al matí el president de l'Associació de Veïns de Covadonga, José Luis Fernández.
Des de l'Associació de Veïns havíem demanat en diferents ocasions el tema que el despatx, tot el que eren les oficines, es conservés, perquè entenem que és dels pocs despatxos, de fet jo no n'he vist cap més, que es conservi amb el mobiliari del moment, fins i tot tenien les perxes amb roba posada, vull dir, és que és preciós de veure i crec que això és una cosa que la ciutat de Sabadell no pot perdre.
Els veïns aposten per convertir aquesta part de l'art tèxtil en un museu. Juli Fernández, però, assenyala que caldrà estudiar els usos de les instal·lacions que ha qualificat d'estratègiques per la ciutat.
Ràdio Sabadell també ha buscat la reacció del net del promotor de l'art tèxtil, Plàcid García Planas.
Per García Planas, la requalificació del terreny del 2007 no es va fer de la manera correcta.
El mal de tot això és de com es va fer la catalogació en un principi. Pensem una altra cosa molt important. A Sabadell s'ha tirat al terra d'edificis històrics, se n'han tirat molt més amb democràcia que amb dictadura. Sí, insisteixo, als anys 80 es va tirar un, el Globo, el passeig, el centre de la ciutat, es va tirar un edifici senzill, però gòtic, amb la seva finestra gòtica, i ens el vam carregar. I com sempre, a Sabadell el que es va construir sobre és horrorós, és més lleig del que hi havia.
García Planas també ha recordat que la venda de la fàbrica era necessària per pagar els treballadors de l'art tèxtil un cop va tancar el negoci.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
La cúpula d'Esmarza, concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, així com càrrecs electes i funcionaris vinculats amb el PSC, acudiran a declarar davant de la justícia la pròxima tardor en qualitat d'investigats pel cas Mercuri. Ho faran en el marc de la peça número 28, que investiga possibles irregularitats en l'adjudicació del servei a l'empresa, amb seu a l'Eix Macià. La jutge instructora Beatriz Faura el citarà perquè creu que hi ha indicis suficients per pensar que el concurs per adjudicar la recollida de escombraries esmetzar estaria arreglat.
La interlocutòria de la magistrada que es va fer pública ahir és contundent i afirma que el govern socialista i el seu entorn, així com la direcció d'esmetzar, funcionaven com una organització criminal. De fet, hi ha correus electrònics que certificarien que la companyia hauria pagat un acte de campanya del PSC l'any 2011 per valor de 100.000 euros. El portaveu de Sabadell Lliure de Corrupció, l'advocat Raúl García Barroso, assegura que per la magnitud dels fets investigats, la peça 28 s'ha convertit en la més important del cas Mercuri. Són declaracions al programa Al Matí.
Crec que queda configurada com la peça principal del cas Mercuri, tant pel volum d'investigats i de testimonis i de documentació que la policia ha incautat, com també per la pròpia temàtica de la investigació. És a dir, parlem de que els serveis d'escombraries de Sabadell, es faig en aquest cas, i és qui ho porta a terme, és el 18% del pressupost municipal. De cada euro de les actes municipals, 18 cèntims van cap a l'empresa d'escombraries, no? Per això, donada tota l'envergadura, és una peça superimportant.
La periodista Gemma García de La Directa va destapar ahir les darreres imputacions en el marc d'aquesta peça. També al magazín matinal de l'emissora, García ha explicat que es tracta d'una causa molt complexa per la quantitat d'informació amb què treballen els investigadors. Diferent documentació que, segons la periodista de La Directa, confirma un presumpte tracte de favor cap a esmetzar.
Els informes policials, correus electrònics en el que s'està intentant col·locar persones de l'entorn del govern del PSC a l'empresa, en el que s'estan pagant viatges, l'empresa està pagant viatges a treballadors de l'Ajuntament de Sabadell, en el que s'estan anul·lant, cancel·lant multes. Vull dir que realment hi ha un desplegament de tractes de favor, de presumptes tractes de favor i de relacions irregulars que impregnen molts treballadors, els càrrecs, tant de l'empresa com de l'Ajuntament.
Tràfic d'influències, prevaricació, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, falsedat documental, frau electoral i blanqueig de capitals són els delictes que investiga la jutge. Per això ha citat a declarar 18 persones en qualitat d'investigades i 18 més com a testimonis.
Doncs entre els investigats hi ha el gerent d'esmetzar, Eugenio Díaz, amb qui avui podem parlar al Notícies Migdia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La interlocutòria de la jutge Beatriz Faura posa esmetzar i els seus gestors en el punt de mira. De fet, vostè haurà d'acudir a declarar en qualitat d'investigat per diferents delictes. Ha rebutjat aquesta citació judicial?
No la hemos recibido.
I un cop la rebin, quin serà el següent pas? Evidentment, acudir a declarar de la jutgessa per explicar quina versió.
Pues evidentemente acudir a declarar como no podía ser de otra forma. Permítame añadir que, ante todo, si yo pudiera definir en dos palabras lo que nosotros no la hemos recibido, pero habida cuenta de la realidad de que la vamos a recibir, pues las dos palabras que lo calificarían sería alivio y satisfacción, porque durante 6 años hemos tenido que aguantar que cada uno diga la suya. Hemos tenido que aguantar sin dar ninguna explicación ante quien toca, que es ante la jueza de instrucción y ante la fiscalía, y no ante un conjunto de actores y otros elementos mediáticos de más o menos pelaje determinado, pues que digan sus versiones y demás. Con lo cual, en este mundo, un juzgado de instrucción está para dirimir, una vez escuchadas a las partes, cosa que todavía no se ha producido, que eso se producirá cuando acudan a declarar las diferentes personas que están investigadas, pues eso es lo que a nosotros nos satisface, que por fin, ante quien toca, que es ante la jueza y ante la fiscalía, nosotros podamos dar nuestra versión de los hechos. Y ya paremos en un momento determinado, pues hasta ahora, gente que por lo visto tiene una carrera frustrada de juez o de fiscal, pues que es una pena porque podrían haberse apuntado y haber hecho las oposiciones o los estudios pertinentes, pues a quien toca, quien está facultado por la ley para hacer ese juicio de valoración, pues estime si realmente hay algún elemento de delito en ese conjunto de acciones, que evidentemente si a mí me pregunta, ya le digo que no y estamos muy contentos de poder aclarar todos los términos, pero bueno, eso quien le toca, vuelvo a repetir, es a la jueza y a la fiscalía.
Quina relació tenia esmetzar amb el govern Bustos? Perquè l'escrit de la magistrada és força contundent i parla d'organització criminal.
El escrito de la magistrada se basa en unas diligencias policiales hechas por los Mossos d'Esquadra, por una brigada en concreto de investigación de los Mossos d'Esquadra. Entonces, a nosotros lo que nos tocará es aportar los datos que pongan en entredicho lo que los Mossos d'Esquadra han atribuido supuestamente. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, las líneas de lo que va a ser nuestra línea de aclaración y defensa, como comprenderá y cualquiera con sentido común, no los podemos hacer públicos. Pero yo lo que le digo, con la misma tranquilidad y que vuelvo a repetir, ojalá esto que se produce ahora hubiera sido hace 4 años, porque lo que no es normal es que tengamos que estar 6 años para ahora por fin aclarar esta situación.
Ah, s'està parlant, doncs, que hi ha molta documentació, escoltes telefòniques, correus electrònics que acreditarien aquesta implicació de l'empresa Esmatza. Vostè nega rotundament que l'empresa que dirigeix pagués un acte electoral del PSC l'any 2011, com apunta aquesta interlocutòria. Té proves per rebatre-ho?
Absolutamente, rotundamente y claramente.
L'adjudicació del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, per tant, entenc que vostè defensa que va ser del tot transparent i no hi va haver cap tracte de favor cap a l'empresa.
Por nuestra parte, no. Totalmente, absolutamente y evidentemente a la jueza en su momento, que gracias a Dios no queda mucho tiempo, menos de 2 meses, aportaremos todo para demostrar y de sobre todo que esto funciona así. El que tiene que demostrar que hay una irregularidad es el que dice que la hay. Pero bueno, nosotros tenemos elementos suficientes para desde luego contrarrestar y demostrar que las interpretaciones que se hacen de determinadas conversaciones o de determinados elementos ni mucho menos están en la línea de acreditar lo que se dice supuestamente por una diligencia policial de los Mossos d'Esquadra que dicen que hay.
Vostè ja ho apuntava ara fa uns moments, però creu que la instrucció d'aquesta peça, la número 28 del cas Mercuri, ha estat lenta? És a dir, podria haver anat molt més ràpid per aclarir quan abans millor i no posar en dubte el nom de l'empresa Esmatza?
Yo lo que digo es que a cualquier persona, por sentido de la justicia, ni mucho menos esto es una crítica para la justicia ni para la jueza en concreto. Entiendo que es un caso tremendo, o sea, yo con sentido común son muchísimas piezas y no me quiero poner en la posición de la jueza que yo entiendo que hace un trabajo muy profesional. Lo que también yo digo es que si nos ponemos en manos de las personas, ya no solo en este caso, sino en cualquiera de las otras piezas que están metidas dentro del caso Mercurio, 6 años. Para que, ojo, no para que se juzgue, sino simplemente para que te llamen a dar explicaciones, pues es un tiempo que, mira, hasta los que, entre comillas, ya han prejuzgado, si en sentido de justicia tienen que entender que, oye, son 6 años, son más casi 2000 días. Y yo creo que, sinceramente, la justicia es más justicia cuando es lo más cercana posible a los hechos que, en este caso, de a la fecha desde que se dice que se han producido.
Creu que aquest procés judicial pot influir en les relacions entre Esmatza i l'Ajuntament, molt malmeses, ja de per si?
Pues no, porque como usted bien dice, como ya son muy malas, pues peor no puede ser. Entonces, entre comillas, lo utilizarán para que dicen quien quiera. Yo en este caso lo que digo es que, por nuestra parte, el sentido de la colaboración y de la profesionalidad que nos debe, exactamente igual, pero igual que hace un año, que nos hubiera gustado hace 2 años, que nos hubiera gustado hace 3 años. Para nosotros no cambia nada. Entonces, empeorarlas, pues ahora ha sido una fiesta mayor y nuestros trabajadores han dado lo mejor de sí mismos y se ha hecho, yo creo, un excelente trabajo. Como comprenderá, no vamos a dejar de hacer el trabajo, ni lo vamos a hacer peor, ni la relación va a ser peor. Por nosotros hay un elemento basado en un contrato y nuestro sentido de profesionalidad de trabajo va fuera de cualquier otra cuestión respecto al recorrido judicial que tiene este tema.
Eugenio Díaz, gerent d'Esmatza, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia i haver pogut explicar la seva versió.
Vale, pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem radicalment de tema. Èxit absolut del servei gratuït d'autobusos durant les nits de Festa Major. El nombre d'usuaris ha incrementat en un 76% respecte de l'any anterior. Si es compara amb el 2016, es pot veure un augment de fins a 3 vegades. Tot això s'ha anunciat davant la nova oficina de mobilitat, un nou centre remodelat que vol servir per donar informació als ciutadans sobre tots els mètodes de transport que ofereix la ciutat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Un total de 4.430 persones han utilitzat les línies d'autobús N1 i N4 per desplaçar-se a les nits de Festa Major. Enguany, la TUS i l'Ajuntament havien decidit que el servei d'aquestes dues línies fos gratuït durant aquestes nits de festa. Aquest factor, juntament amb l'increment de la freqüència dels busos, ha sigut la clau de l'èxit d'aquesta campanya, que tenia per objectiu augmentar la seguretat dels sabadellencs durant les matinades i les nits de festa. Xavier Guerrero, regidor d'Espai Públic, ja ha avançat que es vol seguir potenciant aquesta mesura de cara als propers anys.
Avaluació important, millora del 76% està clar que és la línia que hem de seguir i està clar que volem seguir-ho potenciant amb millores per propers anys perquè al final sigui el mode de transport preferit pels sabadellencs per tornar a casa o per anar a activitats de festa major a altes hores de la matinada.
Tot això s'ha presentat davant la nova oficina de mobilitat de la ciutat, una oficina que vol facilitar als usuaris la gestió de les targetes T16 i T-Jove.
I una cinquantena d'infants sabadellencs participen en el programa L'Èxit, que impulsa la Fundació Bofill. La iniciativa compta amb voluntaris que dediquen una hora setmanal a fer tutories personalitzades per augmentar la comprensió lectora i augmentar també l'hàbit de lectura. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Els alumnes venen derivats de les escoles i depèn del municipi a realitzar les biblioteques o a la mateixa escola dels municipis. A Sabadell, 5 biblioteques fan de seu d'aquest programa que es diu L'Èxit. Són la Biblioteca del Sud, la Nord, la de Ponent, la Biblioteca de la Serra i també la de Campuigener. En total, més de 50 infants de diferents escoles de la ciutat de 4, 5è i 6è de primària participaran en aquest programa que comença a l'octubre. Lluís Mas, cap de projectes de la Fundació Bofill, explica que han comprovat els beneficis de la iniciativa.
Les avaluacions que hem fet ens diuen que el 73% dels nens i nenes que participen en aquest projecte milloren el seu rendiment acadèmic. Després el Jan posarà l'exemple, però bueno, el que fem és que els nens, d'alguna manera, a partir d'aquest espai de vincle, quan estiguin després a l'aula, tot el tema que suposa la lectura i la competència, tot l'aprenentatge sovint parteix de la lectura inicialment, doncs hem evidenciat l'impacte que té.
La Fundació Bofill busca nous voluntaris per fer créixer aquesta xifra d'infants que participen en el programa L'Èxit. Qui vulgui apuntar-se només s'ha d'informar a la Biblioteca Vapor Badia i rebrà la formació adequada.
Repassem altres notícies amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria.
Ciutadans considera que és vergonyós i indignant que la Generalitat culpi el 155 de l'estat de l'Escola Virolet i l'Institut Calllong.
El regidor de la formació municipal, Adrián Hernández, ha criticat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'escudin al 155 per justificar que l'Escola Virolet i l'Institut Calllong comencin el curs amb barracons provisionals. En un altre ordre de coses, Hernández també ha criticat que l'autor del polèmic informe Machado, l'historiador Josep Abad Santís, participi a les jornades municipals del Nomenclàtor d'aquest cap de setmana. Recordem que l'historiador va proposar retirar carrers a figures com Antonio Machado en considerar-lo franquista.
I accident de trànsit amb ferit greu a Sabadell.
La col·lisió es va produir ahir entre un turisme i un autobús urbà a l'avinguda Francesc Macià al migdia. Dues passatgeres de l'autobús van ser assistides per sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques i una d'elles va haver de ser traslladada a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic greu.
Més successos, mor un home atropellat al pas a nivell de Montcada i Reixac.
Tal com ha informat Renfe aquest matí, a 9:15, un home ha mort atropellat per un comboi de la línia R2 al pas a nivell de Montcada i Reixac. És el segon atropellament mortal en 15 dies a la localitat. L'Ajuntament de Montcada i la plataforma Tracta Just Soterrament han convocat aquest mateix dijous un minut de silenci al monòlit en record a les víctimes del tren, que arriben a les 172. Demà divendres, 14 de setembre, hi haurà una concentració en aquest mateix espai a les 7 de la tarda.
I acabem, el Partit Popular denuncia l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, per un delicte d'odi.
El PP ha presentat una denúncia davant la Fiscalia per un delicte d'odi contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Cerdanyola per utilitzar l'expressió via fora durant els actes de la Diada. Segons els populars, aquests conceptes expressen connotacions bel·licistes de guerra, d'odi, discriminació, violència i de confrontació armada.
6 minuts per arribar al punt de les dues. Tots aquells que no n'hagin tingut prou amb la Festa Major de Sabadell, aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de continuar de celebració perquè arriba la Festa Major del barri de Gràcia.
Ja de negra nit buscant aixopluc entre la taverna.
Més de 40 activitats que comencen aquest vespre amb un concert de la Coral Tresca al Centre Cívic i Cinema La Fresca a la plaça del Treball.
El programa d'actes continuarà divendres i s'allargarà fins diumenge. Una festa major que enguany estarà marcada pel 35è aniversari de la colla de gegants del barri de Gràcia, per exemple amb la cercavila nocturna de torxes de demà al vespre o el gran seguici que han organitzat dissabte a la tarda. L'Albert Gusier és el president dels geganters.
Sí, és la cercavila amb més de 20 colles pels carrers del barri.
Amb un any especial.
Un any especial i a més ja tenim comptabilitzades quasi 500 geganters. Que vulguis o no, logísticament parlant és bastant complicat poder-ho lligar tot, però ens ho passarem molt bé. Són moltes colles, molts gegants i a tope, perquè si no sortirà bé.
Però el programa també inclou les activitats habituals, com les esportives, els balls o les exposicions. També els concerts tindran un paper important a la Festa Major de Gràcia divendres i dissabte a la nit. Diumenge, una batucada despertarà els més dormilegues per poder participar en tots els actes organitzats. Per acabar la festa, cantada d'havaneres amb tela marinera i el final de festa càrrec de les Bruixes del Nord.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Ara hauria de sonar una falca del programa Salsitxes Paradís. Aquest anunci no ha estat fet per Ot Burgaia, Roger Benet, Toni González, Rebeca Frías o Aleix Garell. En cas de dubte, Salsitxes Paradís torna aquest dissabte dia 15 a les 10 de la nit amb una recepta millorada, ara amb més potassi. No hi faltis. Salut i fang!
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia, Pedro Sánchez ha accedit a que la universitat on va cursar el doctorat digitalitzi la seva tesi.
El president també ha anunciat que prendrà accions legals contra els mitjans que parlen de plagi si no rectifiquen aquestes informacions que ha qualificat de falses. Per la seva banda, el Partit Popular i Ciutadans força la compareixença de Pedro Sánchez per les sospites de plagi. Podem també ha demanat al president que publiqui el treball per tancar la polèmica.
Llibertat provisional per a Willy Toledo.
L'actor va ser detingut ahir al vespre després de no haver acudit a declarar en dues ocasions per una denúncia de l'Associació d'Advocats Cristians que considera que Toledo hauria ofès els seus sentiments religiosos amb un escrit. Willy Toledo, que s'ha negat a declarar davant del jutge, ha quedat en llibertat sense cap mesura cautelar.
Espanya desbloqueja la venda de 400 bombes a l'Aràbia Saudita.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, havia anunciat que no vendria les armes a Aràbia perquè sospitaven que les utilitzarien en el conflicte del Iemen, on s'està bombardejant població civil. Des d'Aràbia, però, han amenaçat amb trencar una venda de 5 vaixells de guerra produïts a Cádiz, que suposaven uns guanys de 1.800 euros per Espanya. Diverses fonts apunten a que aquesta amenaça d'Aràbia hauria propiciat que el govern espanyol decidís seguir amb la venda de bombes.
I les actrius catalanes denuncien a Twitter el masclisme que viuen al món del teatre i també del cinema.
Sota l'etiqueta Ser actriu és, artistes catalanes han iniciat una campanya per posar en evidència vivències personals viscudes en càstings o en jornades de gravacions. Un exemple és l'actriu Vicky Luengo, que escriu al seu compte d'aquesta xarxa social: Ser actriu és haver de tornar a gravar tot un capítol d'una sèrie perquè els jefazos et volen amb més pit i han demanat que portis push-up.
I nou tiroteig als Estats Units, en aquest cas a Califòrnia.
Un home ha matat a 5 persones a una ciutat al nord de Los Angeles. Segons fonts policials, no es tracta d'un atac a l'atzar, ja que entre les víctimes hi ha la parella de l'atacant. Els fets han passat a la nit quan l'agressor s'ha desplaçat fins a un taller i ha matat a 3 de les víctimes. Després ha anat a un pis de la zona i ha matat les altres dues persones. L'atacant ha intentat fugir amb cotxe, però la policia l'ha atrapat. Un cop s'ha vist acorralat, l'home s'ha suïcidat.
Marxem. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que no heu de desconnectar de la 94.6 perquè a partir de les 4 arriba una nova edició del Connectats. A les 7, notícies vespre, avui amb el Pere Gallifa. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.